Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 7 de març del 2026, avui El Suplement, tertúlia, Marta Monfort, Eduard Voltes i Antoni Xalong, evidentment mirant de nou cap a l'Iran i aquesta guerra. Tenim els nostres corresponsals a Israel. També intentarem posar el termòmetre dins de l'Iran amb diverses veus que aquest cap de setmana doncs, estan molt pendents d'aquest conflicte que ressona també a casa nostra. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui que tindrem temps de conversar relaxadament amb un dels grans escriptors de casa nostra, el Francesc Serés, acaba de publicar El primer any, un llibre on es pregunta per què tenim fills? Decisions personals i dubtes íntims conviuen amb reflexions sobre la paternitat, la identitat, l'amistat, la família, però també la deriva d'Europa i del món, per tant, un llibre que ens connecta molt amb aquesta actualitat que protagonitza Donald Trump i Benjamin Netanyahu. Avui en parlarem amb l'escriptor Francesc Serés. A les 11, les aventures del Xavier Aldecoa, avui que també farem una escolta activa de l'última meravella discogràfica. On t'has ficat aquesta nit? Quim Carandell és el frontman de la Ludwig Band. Pel barri es comentes el seu últim disc i El Suplement ens han enamorat totes les seves cançons. A quarts de 12 analitzem cançó a cançó l'últim disc de la Ludwig Band amb el seu cantant, el Quim Carandell. A partir de les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor. I acabarem amb el Pep Noguer, avui amb receptes de tota la vida que molta gent torna a reivindicar. Coneixerem la història de la Lídia Llopart, la iaia atòmica, a Instagram. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I avui comencem el dia pendents de l'Iran, que compleix la primera setmana de guerra amb una nova matinada de bombardejos que afecta el país persa i tota la regió del Pròxim Orient. Els Estats Units i Israel multipliquen els seus atacs contra les infraestructures de Teheran, que aquesta nit han provocat un incendi a l'aeroport internacional de la capital iraniana. L'Iran ha llançat diversos míssils contra Israel i altres països del Golf, com l'Aràbia Saudita, els Emirats i Bahrain. Mentrestant, les principals empreses proveïdores de l'exèrcit dels Estats Units s'han compromès amb el president Donald Trump a quadruplicar la producció d'armament d'alta gamma. En plena guerra contra l'Iran, els màxims directius d'aquestes companyies s'han reunit amb Trump a la Casa Blanca. El mandatari nord-americà ha dit que l'augment de producció d'armes ja ha començat i que el proveïment de municions mitjanes i d'alta gamma als Estats Units és il·limitat. Washington necessita més armament per continuar l'ofensiva militar contra l'Iran. De fet, aquest divendres, Trump ha exigit la rendició incondicional del règim dels ayatolàs. Diu que no negociarà amb Teheran fins que capitulin. A partir de llavors, afegeix, s'haurà d'elegir un nou líder acceptable que respecti els Estats Units i Israel. I mentrestant, Pedro Sánchez manté el pols a Donald Trump, adverteix al president dels Estats Units que comet un error iniciant una guerra a l'Iran i assegura que ja se n'estan notant les conseqüències.
Yo tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos, una enorme admiración por la sociedad estadounidense. A partir de ahí, creo que la posición del gobierno de España es clara de cómo nosotros caracterizamos esta guerra, que está fuera de la legalidad internacional. Esta guerra en Irán, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error que vamos a pagar y que, de hecho, ya se están pagando las consecuencias.
Els Mossos d'Esquadra busquen un conductor a Llinars del Vallès que va desaparèixer a causa de la riuada de les pluges d'aquesta última hora. De fet, hi ha alguns rius també que superen el llindar de perill per la pluja, entre els rius que més han crescut durant el temporal que va caure. Hi ha el Ter, el Gés, el Fluvià, la Tordera, la Muga, el Gurri o el Brugent. I s'ha tancat l'accés també al Parc Fluvial del Besòs. Més coses. Adif ha bloquejat el portal que havia desenvolupat la plataforma Dignitat a les Vies, on es recollien les limitacions temporals de velocitat per als trens. L'administrador ferroviari ha confirmat aquesta emissora que la mesura s'ha pres des del seu departament de ciberseguretat perquè diuen que es tracta d'una informació sensible. Però la portaveu de la plataforma, Ana Gómez, hi veu altres interessos.
Pel que hem pogut saber, efectivament ens ha bloquejat un departament d'Adif. És informació que no volen donar, pues perquè demostra que està molt fotuda la xarxa. I no era sol a nivell de Catalunya, a nivell estatal.
El papa Lleó XIV anirà a Montserrat durant la seva visita a Catalunya, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Una delegació del Vaticà ha visitat aquest divendres el monestir per començar a fer els preparatius. La visita del pontífex a Montserrat serà el dimecres 10 de juny al matí i el papa s'hi podria quedar fins al migdia per sentir la Salve i el Virolai de l'Escolania. Tot fa preveure que també podria dinar amb la comunitat de monjos. La tarda del mateix dia 10 de juny seria quan es faria la cerimònia de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona. Després de Catalunya, el papa viatjarà a les Canàries i abans, del 6 al 8 de juny, serà a Madrid. A Lleida, un projecte pilot fomenta a través de la música el benestar emocional de dones immigrants i els ajuda a fer xarxa. El promouen la Fundació Orfeó i la Paeria i s'adreça a dones que són mares, per posar l'accent a cuidar les cuidadores. Lleida, Júlia Albacar.
El projecte s'anomena Combo Mares i permet que 6 dones puguin tocar un instrument i participar en un assaig durant una hora cada divendres al matí, tot i que cap tenia nocions de música abans. Això els ajuda a desconnectar, com expliquen la Gislaine i la Mariana, dos de les participants.
Si vengo aquí el divendres, me siento bien, ¿sabes? Que me deja todos fuera de ritmo de música, de dejar limpia todo.
A esta hora, antes de irme a trabajar, desconecto y la verdad que se afronta el día mejor.
Y a la vegada els permet crear vincles, com destaca la Gilda.
También vemos que al final no solo tú tienes tanta cosa, porque hay otras también que llevan la misma mochila que tú llevas y así te equilibras. Y encima con la música, y genial.
El projecte l'impulsa la Fundació Orfeó Lleidatà i s'allargarà fins al juny.
I en esports, el Toni Bou s'ha proclamat per 20a vegada campió del món de trial sota sostre, el seu 39è títol mundial en total, en guanyar la prova de Chalon-sur-Saône. En futbol, el Madrid s'ha situat provisionalment a un punt del Barça després d'obrir amb victòria la 27a jornada de la primera divisió de futbol. El conjunt blanc s'ha imposat per 1-2 al camp del Celta amb un gol de rebot de Valverde al temps afegit. El Barça i el Girona jugaran avui fora de casa. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic Club de Bilbao amb Gavi, que ha viatjat amb l'equip, tot i que Hansi Flick ha descartat que jugui. El Girona, mentrestant, visitarà el Llevant sense Brian Hill, que s'estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa per un trencament parcial del lligament lateral interior del genoll dret. I avui comença la Copa Femenina de Waterpolo a Sabadell, íntegrament catalana. Les semifinals d'avui han quedat així: Catalunya-Sant Andreu i Sabadell-Mataró.
El suplement, amb Roger Escapa.
La periodista afganesa Khadija Amin no sap on són els seus fills.
Desde que salieron de Afganistán, su padre no me da información, que dónde están, cómo están.
L'exmarit va aconseguir que la declaressin morta perquè no pogués reclamar-ne la custòdia.
Que estoy como muerta, que no vivo.
Refugiada a l'estat espanyol, lluita per visibilitzar la situació de les dones a l'Afganistán.
Hasta que no tenga sus huesos rotos o que no tenga heridas abiertas, no puede denunciar.
Sandra Martínez, de l'Institut Català Internacional per la Pau.
Hi ha resistències individuals on hi ha de per si resistir és per si sí i és sobreviure, no?
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Plantar cara a l'opressió.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, és dissabte, comença el cap de setmana i ho fem com sempre amb els mans i la seva cultura d'arrel. Amunt al suplement.
Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura tradicional i popular a la Nacional de Catalunya. Demà és 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i cada cop hi ha més dones en llocs de responsabilitat a les colles castelleres. Avui al Mans parlarem amb tres dones que són caps de colla, un rol que fins no fa massa sempre estava ocupat, malauradament, per homes. Ho debatrem amb la Mireia Prat, cap de colla dels Moixiganguers d'Igualada, la Carla Pinyera, cap de colla dels Castellers de la Vila de Gràcia, i la Mireia Mata, cap de colla dels Xicots de Vilafranca. Tot plegat en un dia en què també recordarem l'enyorat Xesco Boix.
I vaig conèixer un bipau blau, un bipau blau de bau. Que es feia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat. No
I és que avui al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona arriba Un remei com cal. És un espectacle sobre la vida d'en Xesco Boix i el seu llegat musical a càrrec de Bon Vent, que és el projecte de música familiar creat pels Every Night. En parlarem també al programa. I si divendres que ve no teniu pla...
Arreu de foc!
Arreu de foc!
Al Barna Sants hi arribarà la música dels Arradafolk, directament des de Formentera. Aquest grup ens porta una barreja gamberra, és una mescla del folk de les Pitiuses amb la música electrònica. Sabrem com va sortir aquesta idea. Ja ho veieu, tenim una feinada de por i, com sempre, comencem el dissabte amb energia i amb música. El grup El Diluvi, que aquest 2026, després d'una aturada de 3 anys, torna per fer una gira a partir del mes que ve de 15 concerts.
El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, a Catalunya Ràdio.
Som-hi, segons! Vale, mirem-nos bé, també les agulles. Terços, amunt! Vinga, molta concentració. Pugen terços i s'ho miren. Una!
Cada cop a les colles castelleres del nostre país veiem com les dones van ocupant llocs de responsabilitat que durant molts anys els havien estat restringits. De fet, ara, per sort, ja no ens estranya veure una dona cantant un castell o dirigint una colla castellera. I és que sense les dones, evidentment, no hi ha castells. És obvi que amb la irrupció de la dona al món casteller s'han assolit fites inimaginables tot just fa unes dècades. Per parlar d'aquesta nova normalitat, avui tenim a les mans tres dones que tenen un munt de feina aquest 2026, per tal que les colles que dirigeixen aconsegueixin els seus objectius. La Mireia Prat és la cap de colla dels moixiganguers d'Igualada, la Mireia Mata és la cap de colla dels Xicots de Vilafranca i la Carla Pinyera és la cap de colla dels Castellers de la Vila de Gràcia. Bon dia a les tres i benvingudes al Mans.
Hola, bon dia.
Començo disparant amb Mireia Prat, dels moixiganguers. Encara estem molt lluny d'aquesta paritat a les colles castelleres pel que fa als llocs de comandament, oi?
Sí, encara estem lluny i les colles no deixem de ser un reflex del que és la nostra societat. A poc anem ocupant càrrecs, més en les juntes directives que en els càrrecs tècnics, la veritat, però sí, encara estem lluny.
Als Xicots de Vilafranca, en canvi, Mireia, en aquest cas Mireia Mata, ja t'havien obert una mica les portes ja i el camí, tant l'Aina Mallol com la Tamara González, no?, que havien estat caps de colla anteriorment.
Sí, 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 elles van ser... Bueno, l'Aina Mallol va ser la primera. Aquests últims 3 anys està la Tamara i enguany estic jo. També vull fer menció a l'Esther Vicente, que va ser presidenta del 2015 fins al 2018, que també s'ha de dir. I sí que és veritat que a mi m'han obert les portes, però estic d'acord amb la Mireia, que encara queda molt per fer, que, a més, aquest any s'estan veient moltes dones al capdavant de colles de la gamma de 8, de 8 i mig, i de 7, i de 7 i mig, i les colles ja també de 6, però que costa molt encara veure-ho a les colles de 9 o de gamma extra. Sí que és cert que ha entrat la Gina a la Jove de Tarragona, però, bueno, també crec que fa un reflex amb la societat, no?, de que els llocs on hi ha més poder encara estan molt masculinitzats, com poden ser, doncs, aquestes colles més grans.
Com ens comentava la Mireia Mata, la Gina Fort, cap de colla de la Jove Tarragona, que va passar també pel Mans aquí fa tot just unes setmanes. Carla, creieu que us sentireu més jutjades pel fet de ser dones durant la temporada, o això no hi tindrà res a veure?
Això dependrà una mica de com d'assegurar i de com de feminista estigui la colla construïda, no? Però jo crec que els reptes que hem de tenir nosaltres com a dones caps de colla no és tant com posar aquest focus en com som vistes, sinó en aconseguir que la colla aconsegueixi els millors resultats i fer de la colla, doncs, la colla més competitiva possible amb ella mateixa.
Mireia Prat, en aquest cas dels moixiganguers, us ho heu hagut de pensar molt o molt més del que ho hauria pogut fer, per exemple, un home a l'hora de presentar-vos a un càrrec com aquest, tenint en compte les hores que hi haureu d'invertir, les hores que haureu d'estar fora de casa, amb la balança que això implica a nivell emocional? Tu, que per exemple ets mare?
Home, tu has de pensar perquè s'han d'alinear diferents estructures, no? D'entrada, jo crec que els homes han pogut fer aquest pas perquè han tingut sempre al costat algú que ha sostingut tota la part de família, de cures, no? I els ha sigut molt fàcil ocupar aquests espais públics, no? Perquè hi ha hagut algú sostenint, no? En el meu cas, he hagut de tenir aquest sostén a casa, no? En el meu company, doncs, que ha sigut el primer que m'ha animat a fer el pas perquè m'ha dit, tranquil·la, que tot això estarà sostingut, no? Llavors, i no només aquesta part de família, que per sort la meva filla és castellera, també ara mateix és acotxadora i em segueix, per sort, no? Però no només això, sinó que tinguis clar que vols fer el pas, que et sents preparada per fer el pas i que estàs disposada a invertir tota aquesta energia que et suposa fer moltes reunions, a preparar bé els assajos, a liderar un equip, liderar una colla, no?, i tot el que suposa tibar del carro.
Mireia Mata i Carla, en aquest cas vosaltres no sou mares, però també, evidentment, hi haureu d'invertir moltíssimes hores en les vostres colles, i això també us ho ha fet pensar de debò a l'hora de presentar la vostra candidatura. Mireia, comença tu.
En el meu cas, no. Quan aquests últims 3 anys que ha estat la Tamara González, ella i jo, bueno, jo abans, quan ella estava de cap de colla, jo era la seva sotscap de colla, i vam començar aquest projecte juntes fa 3 anys. La idea era fer un projecte a llarg termini, però canviant de cap de colla. Per què? Perquè els xicots i les xicotes veníem dels anys del Covid i la veritat és que la colla, doncs, va fer una davallada bastant gran i la Tamara i jo ens vam reunir per fer un projecte gran per, doncs, tornar a aixecar aquesta colla. És a dir, que jo ja feia 3 anys que sabia que m'arribaria el meu mandat, ja m'havia organitzat la vida perquè fos el més fàcil possible. I llavors a mi no m'ha pillat de nou, la veritat.
Tu, Carla, com t'ho has hagut de muntar?
Doncs molt similar, perquè la fórmula era molt, molt similar a la de la Mireia, perquè l'any passat i l'anterior jo era sots cap de colla també, amb el Ferran Pons com a cap, i ell sabia que en algun moment d'aquest procés seria pare. I llavors vam formular una mica el projecte tècnic de manera que si ell, les seves, per conciliació, havia de renunciar doncs, a aquest esforç extra que suposa, no?, encapçalar una colla, jo estigués darrere per agafar el relleu. Llavors, una mica igual, no?, ens podem, quan ho pots fer amb una mica de previsió, et permet ajustar una mica els tempos i prioritzar al final els projectes personals que té cadascú com més... ser cap de colla d'una colla que no és pas fàcil.
Totes aquestes portes que també esteu obrint vosaltres, evidentment, en el món casteller, ara hem parlat del cas de la Gina Fort, que està a la capdavant d'una colla, evidentment, de les més punteres del panorama casteller. A Mataró, per exemple, amb els capgrossos també ho havíem vist a les últimes temporades amb la Maria Reventós i amb l'enyorada Roser Herreros, amb l'R com a caps de colla. Però vosaltres creieu que encara trigarem a veure algunes de les altres colles, per exemple, a Valls o a Vilafranca, no amb els xicots, sinó amb els castellers de Vilafranca, amb una dona al capdavant? T'ho pregunto tu directament, Mireia Mata, que ets de l'altra colla de la ciutat, de Vilafranca.
A veure, jo crec que per veure això s'han de canviar...
Sense que et fotis en un merder ara, depenent del que diguis.
Sí, no. És a dir... No ho tinc tan clar. Sí que és veritat que aquí a Vilafranca sonen veus de que properament doncs, podria arribar a haver-hi una dona cap de colla, però també és real que fins que no ho vegi no m'ho crec. Com he dit abans, les colles més punteres sempre no acostumen a posar dones i els rols de lideratge els acostumen a tenir homes. Llavors, jo crec que s'haurien de fer una pregunta interna, no?, dins les colles, de per què no hi ha dones cap de colla. Sempre s'acaba responsabilitzant directament a la dona quan, al final, crec que el que s'ha de canviar és aquesta logística interna tan masculinitzada. Vull dir, estar en un espai on durant 70 anys, durant 200 anys, han liderat sempre homes, fa que encara sigui més difícil que una dona pugui assumir aquest rol. Per tant... No ho sé, jo ho veig encara a anys llum. Crec que aquestes colles sí que solen posar dones altres tipus de càrrec, però crec que queda una mica anys llum potser veure una cap de colla, una presidenta tant de la Colla Vella com dels castellers de Vilafranca.
Sí que hem vist aquesta aposta per una dona als moixiganguers d'Igualada, que, Mireia, sou una colla que hem anat veient a les últimes temporades com ha anat creixent en gruix, en massa social, en castellers a plaça, en castellers a assaig, en castells també que s'han acabat portant a plaça i amb èxit. Ets l'encarregada d'aquest 2026 en què a priori els moixiganguers esteu en ple ascens cap a la gamma extra. T'ho planteges d'aquesta manera?
Més que marcar-nos aquest objectiu, que és ambiciós però tangible, crec que moixiganguers el que ha de fer és una mica el que hem anat fent els últims anys, que és créixer i consolidar, no? I ara estem encara en aquest procés de consolidar-nos en els castells de nou, perquè sí que hi vam arribar el 2018 i els hem anat repetint, a excepció de la pandèmia, evidentment, però no els hem consolidat. L'any passat, per exemple, no vam assolir el 3 de 9, que per mi és un objectiu i un castell que ha de tenir la colla. Llavors, com a objectiu, jo crec que amb moixiganguers ens hem de plantejar aquesta consolidació en els castells de nou, i si consolidem aquesta gamma de nou vol dir que consolidem molts castellers a l'assaig i a les actuacions, podem treballar més seriosament i amb més seguretat també el que vindrà després. No et negaré que l'any passat vam assajar molt seriosament la Torre de Nou, vam fer realment proves molt serioses que la colla es va creure. Deixa de ser un idíl·lic, no?, o un somni, sinó que ho vam palpar i vam dir, ostres, som capaços de fer-ho, ens aguantem i això és possible, no? I la colla ho té en ment i, òbviament, que hi treballarem. Però, per mi, indispensable, primer, consolidar-nos en els castells de nou.
Carla, cap on van els objectius aquesta temporada dels castellers de la Vila de Gràcia?
A Gràcia, a l'horitzó, són els castells de nou, això és així, però una mica també en aquesta línia, no? Venim d'anys que han estat convulsos després de la Covid i de més, i l'estabilitat i la consolidació han sigut un repte. Llavors, enguany, la idea és aquesta. L'any passat vam aconseguir freqüentar la gamma de castells de 8 pisos i mig, que diem, no? La gamma mitjana dels castells de 8, i la intenció és freqüentar-los sense problema, consolidar-los i que això sigui la porta d'entrada als castells de nou. Llavors, per això sí que és cert que necessitem com sempre, no? Una massa de gent cada cop més gran. Si bé és complicat, no, per la realitat també que vivim a nivell com social, no, pel que fa a la Vila de Gràcia, perquè la crisi d'habitatge també ens ha ficat les colles castelleres, cada cop que puja un lloguer o que hi ha un desnonament, doncs potser és una enxaneta i una família menys, no? I és un repte considerable, però tot i així nosaltres seguim en peu de guerra, amb ganes de seguir fent vila, seguir fer créixer el peu i apuntar cap als castells de nou, que són una gamma de castells que la colla ha tastat però que troba a faltar.
I a Vilafranca, on pràcticament els castellers de Vilafranca no fa falta ser un geni per veure-ho, s'ho mengen tot. Els xicots de Vilafranca fa uns anys van ser capaços de fer el 3 i el 4 de nou, d'això ja en fa 10 anys. Cap on van els objectius, Mireia, d'aquests xicots aquest 2026?
Doncs una mica va relat el que explicava abans d'aquest projecte a llarg termini amb la Tamara. Aquest projecte el fèiem per tornar a intentar consolidar bé els castells de 8, tant el 4 de 8 com el 3 de 8, i apostar fort per la Torre de 8. Per tant, jo ara el que m'agradaria aconseguir és seguir sumant 4s de 8, seguir sumant 3s de 8, poder portar un folre o els que siguin de la Torre de 8 a les places i, a més, seguir creixent horitzontal. Com bé has dit, és difícil quan tens els castellers de Vilafranca, però nosaltres al final tampoc busquem ser comparats, sinó que ens veiem com una colla alternativa, com una colla feminista, com una colla que està al costat dels col·lectius vulnerables, tant des de LGTBIQ+, tant ens considerem també antiracistes, no? Antifeixistes. Llavors crec que som d'una ètica i d'una moral totalment diferent, i el que això fa també és atraure a altres tipus de persones que potser no connecten tant amb l'ètica o la moralitat dels castellers de Vilafranca.
Són tres dones que aquest 2026 ocupen llocs de responsabilitat a les colles castelleres. Són tres caps de colles: la Mireia Prat, cap de colla dels Moixiganguers d'Igualada, la Mireia Mata, cap de colla dels Xicots de Vilafranca, i la Carla Pinyera, cap de colla dels Castellers de la Vila de Gràcia. A les tres, molta sort aquest 2026 i gràcies per haver passat aquest dissabte pel Mans.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.
Som els del Mans, com sempre, cultura popular, ja ho sabeu, dins del suplement. Avui a Barcelona podeu reviure la figura d'un mite, d'en Xesco Boix.
Vaig conèixer un vi pau-blau, un vi pau-blau babau, que es feia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat.
Perquè aquest vespre, a partir de les 8, al Tradicionarius de Gràcia, arriba l'espectacle Un remei com cal. És un homenatge al genial pioner i referent en la música familiar i l'animació infantil que va marcar tota una generació i que ens va deixar ja fa més de 40 anys. I qui hi ha al darrere d'aquest espectacle és el grup Every Night, amb el seu projecte adreçat al públic familiar que porta per nom Bon Vent. L'Arnau i Mariquès és veu, guitarra i banjo d'aquest projecte. Arnau, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Tot ja llest per estrenar aquest nou espectacle avui al Tradicionarius?
Sí, sí, la veritat és que sí. Ha sigut han sigut setmanes de feina, la veritat, perquè un format diferent, però el vam tenir bastant clar des del principi i res, ha estat una mica picar pedra i posar-hi hores.
Joan del Riu n'és arribat amb un pot de confitura. Joan del Riu n'és arribat amb un pot de raïmat. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar tot el món. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar tot el món.
Pels qui ens estiguin escoltant ara mateix, hi ha alguna entrada encara disponible per poder venir al Tradicionarius avui?
Doncs segurament sí, encara n'hi haurà algunes, i jo crec que taquilla n'hi haurà algunes també, per tant, algun foradet trobarem, si algú té ganes de venir.
Molt bé, doncs aquesta tarda vespre, a partir de les 8 al Tradicionarius de Gràcia, amb aquest espectacle Un remei com cal, que és estrena d'aquest espectacle que pretén recuperar aquest univers d'en Xesco Boix. Explica'ns què hi podem veure en aquest Un remei com cal.
Doncs és un homenatge pensat per públic adult. Nosaltres vam iniciar aquest projecte de Bon Vent amb la intenció de fer música adreçat al públic familiar i a la canalla especialment. Portem ja uns quants mesos treballant molt amb concerts escolars, però també en festes majors i alguns festivals. i en alguns teatres també del país, i la veritat és que ens vam trobar que hi havia molta gent gran que venia a veure els concerts sense canalla, no? I de seguida vam veure que hi havia com una manera de parlar i de cantar, doncs, de tot aquest univers, que podia tenir una forma, doncs, una mica més emotiva, més tranquil·la, més pausada, una mica més, un format una mica més llarg. I a partir d'aquí, l'estiu passat vam començar a parlar i a la tardor vam posar fil a l'agulla amb l'excusa que teníem de que a principis d'any, al febrer, es complien els 80 anys del naixement d'en Xesco, i per tant era una efemèride perfecta per explicar, doncs, que teníem aquest nou format i que estrenàvem un espectacle nou, vaja.
Aneu a tocar, per tant, una mica la fibra, sobretot a la generació que als anys 70 i 80 eren ben menuts.
Sí, però no només això, sinó també la gent que és coetània d'en Xesco, del grup de folk. És a dir, encara hi ha una pila de gent que va viure aquella època que segueix, diguéssim, doncs, amb ganes de recordar-ho, i que, a més, afortunadament, doncs, hem anat contactant amb bona part de l'entorn d'en Xesco i del grup de folk els últims 2 anys, i una part d'aquesta gent, doncs, hi serà el dissabte, o sigui, serà avui, i bé, tenim moltes ganes, doncs, d'estar també acompanyats, també.
Ara escoltàvem a l'entradet aquest el Gripau Blau, de famosíssima, evidentment, a l'època cantada per en Xesco Boix. Fa més de 40 anys que en Xesco ens va deixar, però encara perdura el records de més d'una generació. Vosaltres, que l'heu estudiat tant musicalment, tant el que cantava com el que l'havia influenciat, era un avançat musicalment a l'època?
Sí, és a dir, ell va ser un pioner. Ell va ser, no va ser l'únic. Crec que de la generació del grup de folk podem identificar-ne uns quants, però ell probablement era un dels més carismàtics, i sobretot és el pioner en la manera com fem animació infantil al nostre país des de llavors. És a dir, pràcticament molta gent, no, dels seus iguals l'han batejat o l'anomenen l'inventor de l'animació infantil, no? Perquè ell va ser la primera persona, o probablement de les primeres, i insisteixo que potser la més carismàtica, i per això ens ha arribat més fins als nostres dies, que va parlar a la canalla, doncs, amb aquest respecte i amb aquesta admiració cap a tot el que eren els valors, no, de la infància. I crec que això, a dia d'avui, encara ho hem de tenir present, perquè encara seguim tenint aquesta condescendència absoluta, no, quan fem material per infants.
Vull justícia. Vull justícia. Vull justícia. Ara mateix. Deixeu-me viure en pau i llibertat.
Veient com està el món, que cada vegada va una mica pitjor, els valors que va impulsar en Xesco Boix són els que haurien de prevaldre avui en dia, tu creus?
Sí, clar, és que nosaltres, precisament, una de les coses que ens va empènyer més a tirar aquest projecte endavant és veure que tot aquest repertori i tot aquest missatge que hi havia al darrere no és que seguís sent vigent, és que potser era encara més vigent que abans, no? Perquè nosaltres vam viure unes infàncies molt felices, no? On no ens va faltar pràcticament de res, i veiem que les infàncies d'ara són pitjors, no? Estan més interferides per soroll molt negatiu, per una doncs, uns valors que tendeixen molt més a l'individualisme, al capitalisme salvatge, i precisament ara que tornen a sonar tambors de guerra, no, en els líders mundials més poderosos, quin moment més millor que ara que tornar a agafar la bandera del pacifisme, no?
De tot el repertori que es podrà escoltar aquest vespre, que jo, preparant l'entrevista, he recuperat el grup Ara va de bo, aquelles portades mítiques dels seus discos amb aquell Gripau Blau o l'Unidor i aquell dibuix d'una criatura amb un estel que he aconseguit desbloquejar. Què se sentirà en el concert d'avui? Evidentment, peces que tocava en Xesco Boix, passades pel filtre, evidentment, d'aquest bon vent, el projecte dels Every Night, però també tota la música que ell l'influenciava, oi?
Sí, exacte. No només hi haurà el repertori d'en Xesco, el disc que vam gravar en el gris, que, el disc que vam publicar l'octubre passat, que era adreçat al públic familiar, ja hi vam incorporar cançons que no és que algunes no només no les havia cantat en Xesco, sinó que tampoc no les havia cantat ningú en català, no? Hem fet algunes adaptacions que creiem que també forma part de seguir una mica l'estela d'aquella generació, és seguir agafant cançons d'aquell repertori i adaptant-les, no? En Xesco va ser una persona que un dels culpables que s'adaptessin tantes cançons del folk nord-americà al català i que les coneguem avui en dia en la seva versió en català més que no pas en les versions en anglès, no? I, per exemple, una bona part del repertori d'en Bob Dylan, molta gent, i especialment de la nostra generació, el va escoltar primer en català que no pas en anglès, no? I crec que una manera interessant i crec que molt simpàtica d'explicar aquest repertori a la infància és precisament fer-ho amb la seva llengua, no? En un moment en què precisament doncs, el retrocés de l'ús de la llengua és evident i per tant, potser no cal que ens inventem tantes coses noves si resulta que hi ha una pila de repertori, de cançons, de contes i de missatges que fa 50 anys eren tan vigents com ara.
Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal, mai no fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal, és un remei com cal. Si estimes i et deixes, estima, per tot arreu l'amor s'estendrà. No vulguis quedar-te només per tu, l'amor no el pot engaviar ningú.
Estem parlant al Mans amb l'Arnau i Marí, que es veu guitarra i banjo d'aquest projecte Un remei com cal, que aquest vespre s'estrena al Tradicionadius de Gràcia. Això a Barcelona avui, però això suposo que ho podrem veure en altres indrets aquest 2026.
Sí, a veure, ha anat tot molt ràpid. Nosaltres ja vam veure de seguida que costaria organitzar una gira aquesta primavera, però sí que volíem fer l'estrena ara una mica per aprofitar que aquesta efemèride dels 80 anys del 80 aniversari del naixement d'en Xesco no se'ns escapés, no? Perquè així també era una manera de nosaltres posar-nos les piles. Llavors, efectivament, sí, la idea és que vam estar mirant de fer una estrena doble, una a Barcelona i una a un altre lloc, però no el direm perquè esperem de cara a la tardor i potser de cara a l'any que ve doncs, replicar aquest espectacle en altres teatres. També és un espectacle que està pensat per fer-ho en teatres, que ens agradaria doncs, que voltés per les comarques perquè creiem que està adreçat a un públic que probablement no tindrà moltes ganes de desplaçar-se fins a Barcelona o fins a les capitals del país i ens agradaria això, no? Que poguéssim anar doncs, a ciutats més petites, que puguem arribar doncs, potser en teatres també d'unes dimensions més reduïdes, a poc a desenes i centenars de persones, perquè creiem que l'espectacle no només reivindica una figura i una generació i un moment històric molt important, sinó que creiem de debò que bé, que ens ha quedat bé, la veritat. Estem contents.
La bicicleta clink-clink, la bicicleta clink-clink, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta clink-clink, la bicicleta clink-clink, tot el món podrà escoltar.
N'esperarem a veure aquestes dates per reviure aquesta figura d'en Xesco Boix amb aquest Un remei com cal, que per cert, amb aquest Bon vent, que és el projecte de música familiar també dels Every Night, que sou, a banda de tu, també la Laia, en Toni, l'Alba, en Toti i l'Albert, també heu estat pendents de treure un conte il·lustrat, oi? Que ajudi una miqueta a fer un viatge a través d'aquestes cançons?
Sí, exacte. De fet, ja vam anunciar fa pocs dies la data i surt el dimecres que ve, el dia 11, en principi estarà a les llibreries a partir del dimecres i bueno, ja l'hem tingut a les mans i la veritat és que n'estem molt contents perquè ha sigut un procés llarguíssim també, amb la Maria Mora com a autora del text i la Carla Ledo com a il·lustradora i ha estat un procés molt maco, la veritat, bastant dur perquè no estàvem acostumats a fer un conte, ens ha sortit un conte llarguíssim també, però creiem que respon, doncs, el que dèiem abans, no? Respon a tot el que volíem fer quan vam engegar aquest projecte, és un conte que està pensat perquè la canalla més gran doncs, el pugui llegir, però també perquè a la canalla més petita se li pugui llegir el conte, no? És un conte que ens demana una mica de pausa, una mica de calma, una mica de temps, i a més és un conte de descoberta en què cada episodi doncs, ens descobreix una de les cançons del disc. O sigui que estem molt contents perquè ha arribat tot això de cop i ara estem recollint els fruits, que és un moment molt bonic.
Aquesta terra.
Doncs això serà dimecres que ve. Abans, avui, aquest vespre, a partir de les 8, al Tradicional Lluís de Gràcia, ens arriba aquest espectacle Un remei com cal. Es pot reviure la figura d'en Xesco Boix gairebé aquests 80 anys després del seu naixement. Deixa'm acabar aquesta entrevista, Arnau, preguntant-te si els Every Night rodareu gaire aquest estiu o si feu una petita pausa.
No, no, seguim. Nosaltres vam engegar això en paral·lel. És a dir, segurament l'energia creativa els últims dos anys se l'han portat bon vent, però nosaltres seguim. De fet, la setmana que ve estem a Castellà del Vallès i tenim ja dades tancades que anirem anunciant a poc a poc i seguim perquè la veritat és que estem molt animats encara.
Perfecte. Arnau Aymerich, veu, guitarra i banjo dels Every Night i també aquest projecte Un remei com cal que ens arriba avui al Tradicional Lluís de Gràcia. Gràcies per haver passat avui pel Mans. Bon dia.
Gràcies, Oriol, a vosaltres.
Cada dissabte a primera hora El País Sona a Mans.
Som els del Mans, com sempre, a Catalunya Ràdio, i ara escolteu això. Són els Arra de Folk, un grup que va néixer a Formentera al Nadal del 2024. Es tracta d'un quartet que barreja el folk de les Illes Pitiüses i els instruments propis amb la música electrònica. I aquest divendres que ve, al vespre, els tindrem al Barna Sants. L'ànima del grup és la Maria José Cardona, a qui ja podem saludar. Maria José, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Si divendres que ve venim al Barna Sants, al Teatre La Fàbrica de Barcelona, ens trobarem amb una proposta mai vista?
Bueno, no sé si mai vista, però almenys el que nosaltres volem és que vengueu a passar un bon rato, a saltar, a ballar, a cantar i a riure, sobretot.
Perquè Arra de Folk és aquest grup que, com comentàvem, va néixer tot just fa una miqueta més d'un any, al Nadal del 24, a Formentera, amb el sentit de l'humor i aquesta sonoritat pròpia de l'illa com a bandera, no?
Sí, jo ja fa diversos anys que em dediquen en el món aquest i ja tenia ganes de canviar un poc d'estil i fer alguna cosa que fos així, en su àmbit més simpàtic, més de riure, i un dia se me va ocorrir per què no mesclar el més tradicional en el més modern, per dir-ho d'una manera. I va sortir això. Era un experiment que ha tingut una acollida, almenys aquí a les Illes, molt bona. No mos esperàvem, la veritat, que la gent li fes tanta gràcia i estàvem supercontents, la veritat.
Arra de Folk! L'estrella perfecta i on intent porfadiando si és igual de la terra o del cel que n'ha baixat que per ser-ho de la terra dona molta claredat. Ei!
Aquesta barreja amb aquestes castanyoles, tambor, la flauta, l'espasí i aquesta música electrònica i tot el que et passi pel cap a tu?
Sí, bàsicament. Les locures que se m'ocorreixen... Jo ja he arribat a una edat que dic com més loco se me passa amb el cap, més m'hi tiro, la veritat. Crec que hi ha que intentar fer coses noves, sempre des màxim respecte a les cançons o les lletres, perquè mesclam moltes coses, agafam una música d'una banda, la lletra d'una altra, i feim que soni tot junt, i de repent apareix una altra cosa, i és un poc buscar això, que la gent se'n vagi desconcert pensant no sé què he sentit, però m'ho he passat bé, la veritat.
És la Maria José Cardona, l'ànima d'aquest grup Arra de Folk, que els tindrem divendres d'aquesta propera setmana al Barna Sants, amb aquestes propostes que li passen pel cap. Jo he escoltat des d'Ava fins a la Dharma, amb tot de propostes altres que evidentment deuen formar part del gruix del vostre concert, en què la gent, evidentment, estarà de tot menys quieta.
Sí, d'això se trata. Si algú està quiet és que algú no va bé. Tenim ganes de... La veritat, ens fa molta il·lusió perquè serà la primera vegada que venim a Catalunya a tocar i estem molt emocionats i desitjant que la gent s'ho passi bé i que vinguin a gaudir naltros i a veure si aquest experiment també pot funcionar per allà.
Ara t'anava a dir, això és la primera vegada que creueu el mar cap a Barcelona, oi?
Sí, serà la primera vegada, de la mà de Barna Sants, molt agraïts, que ells sempre són fan de pont en ses illes i en moltes cultures diferents, i es fa molts anys que s'hi dediquen i és una meravella poder tornar a estar amb ells.
En Cristian Tur també i en Pere Serra i la Genoveva Tur també en aquest grup. I ara ho comentaves abans, eh? No et pensaves que els vostres vídeos fessin tanta gràcia, perquè aquí, evidentment, us coneixerem aquest divendres que ve aquí a Catalunya, però a les Illes us heu fet virals amb algunes de les vostres històries a les xarxes socials.
Sí, crec que... Jo no m'ho esperava, perquè si veus els vídeos, són santivídeo, per dir-ho d'una manera, perquè estan gravats en directe, en el moment, en sa base sonant amb un altaveu d'allí de fondo, i el que se sent és el que hi ha. Vull dir, ni siquiera se senten bé els videoclips, per dir-ho d'alguna manera. I crec que és part de sa gràcia, perquè sa gent s'ho sent molt seu, perd qualitat de so, però guanya en naturalitat. I crec que aquest ha set sa... part de sa gràcia i de que sa gent s'ho sentia com seu, com si fos part d'ells.
Amb aquesta reivindicació de la identitat local, oi?
Sí, sempre reivindicant això. Al final, ficar tambor, ses castanyoles, sa flauta... per molta gent era una sorpresa sentir sa flauta tocant altres melodies que no fossin ses típiques sonades populars d'aquí. Així que molta gent ha descobert que en instruments tradicionals es pot fer molt més de lo que estaven acostumats, per dir-ho d'una manera.
Tu, Maria José, deixa'm dir-te que ets un cul inquiet, perquè tens 1.000 projectes artístics a l'illa. Aquí a Catalunya, com et dèiem, encara no us acabem de conèixer, fins que no us presenteu la setmana que ve a aquest Barna Sants. Això pot ser un impuls per fer el salt a l'altra banda de les illes, és a dir, que us surtin més concerts, evidentment, a Catalunya arran de la vostra actuació aquí al Barna Sants.
Sí, pot ser. Vull dir, jo crec que el que vingui ben rebut serà i estarem molt, molt contents de poder-ho fer. Nosaltres sempre ens hem plantejat això per divertir-nos i passar un bon rato. I al final sé que és difícil, perquè en el món musical hi ha molta gent meravellosa i boníssima que toca, i nosaltres simplement posem el nostre granet d'arena amb aquesta peculiaritat de fer arribar els instruments i una mica es folk pitius vist des d'un altre caire.
Doncs si us voleu passar d'allò més bé, primer mireu els vídeos a les xarxes i després aneu divendres que ve al vespre al Barna Sants, on tindreu l'ocasió de veure al Teatre La Fàbrica de Barcelona els Arradafolk, un grup que ens ve directament des de Formentera, amb aquest sentit de l'humor i amb la música de les Illes Pitiuses. Maria José, gràcies per haver estat aquest dissabte al Mans i que vagi molt bé el concert.
Moltes gràcies i ens veiem divendres.
I a tu!
Allibera l'aborigen que portes a dins. Mans a Catalunya Ràdio.
Abans d'acabar el Mans, encara us deixem algunes recomanacions de cara a aquests propers dies. Aquest cap de setmana, si el temps ho permet, tenim un munt de ballades de sardanes en commemoració del Dia de la Dona. Aquesta mateixa tarda, per exemple, a Figueres, Girona i Cornellà de Llobregat, o demà a Hostalric. Demà també 54è aplec de la sardana Salrà. A Esparreguera, durant tot el cap de setmana, també es fa la 8a Fira de la Passió amb actes de tota mena. Fins aquí el Mans aquest dissabte, que està possible gràcies a en Dani Expósito i en Josep Lluís Santissó i Saràs a les vies de so i al muntatge musical. Us ha parlat un servidor, l'Oriol Rodríguez. Bona setmana a tothom i sobretot gaudiu de la cultura popular. Thank you.
El suplement, amb Roger Escapa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
No hi ha manera, Al. No me'l puc treure del cap.
Aquest ritme, di.
No, el fet que costi tan poc fer una bona compra, Aldi.
Normal. Fa sentir tan bé que jo tampoc puc pensar en res més.
Ni tan sols en menjar?
Bé, en això sí.
Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, la Maica Navarro ens va ampliar les novetats del robatori sonat a la Vall de Núria. Aparentment, els lladres no sabien quants diners duia la caixa forta robada i quan se'n van assabentar, doncs van decidir llançar-ho tot muntanya avall. La Maica assegura que no hi ha un lloc pitjor per anar a robar.
No pots complicar més la vida, o sigui, és l'últim lloc que tu escolliries per robar. S'havia produït una nevada històrica que tot el santuari estava envoltant de neu, que potser 2 metres, només es podia arribar i sortir allà amb el cremallera. Per tant, si anaves, robaves, fugir, que era pràcticament impossible, no sé que fossis una bèstia parda i poguessis anar amb raquetes. Bueno, el botí jo crec que es van errar i ells devien estar convençuts que a la caixa forta hi hauria uns diners que de fet no hi havien. I amb una radial i una pata de cabra la van obrir i quan van veure que hi havia 180 euros, imagino que es van agafar una emprenyada i van llançar muntanya avall la caixa, el fort, el trineu, la pata de cabra, el matalàs i tot el que havien agafat.
Va ser un cap de setmana marcat, òbviament, per aquest primer atac d'Israel i dels Estats Units a l'Iran i també pels Premis Goya. Doncs bé, precisament sobre això, en Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens van fer un retrat de què passa en uns premis com aquests, quin és el menú o quines festes hi ha després de la gala. I també van aclarir com havia acabat ingressat el rei de Noruega, Harald, en un hospital de Tenerife.
El rei Harald de Noruega, que se n'havia per apartar-se de la polèmica de tota la seva família, que ara desgranarem, se n'havia anat a celebrar el seu aniversari a Tenerife i en arribar allí, aquest senyor té 89 anys, li havia agafat una infecció i va acabar ingressat a un hospital del sud de Tenerife i la seva dona cada dia surt de l'hotel de luxe resort on està allotjada en un tàper i li porta menjar al rei en un tàper perquè al senyor rei no li agrada el menjar de l'hospital públic. I també s'han portat al metge específic, que té un senyor que només treballa per ell, des de Noruega, allà, perquè supervisa els metges canaris, perquè es veu que no se'n sembla, que no se'n refia. Sabrem, o sigui, este senyor ja està donat d'alta, el rei Harald.
I també vam entrevistar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, coincidint precisament amb els Goya, i de fet, parlant de la pel·lícula Sirat, Urtasun ens va confessar una de les seves aficions.
Molt, m'agrada molt el tecno. Jo he participat d'alguna rave, esclar, però fa molts anys, ja tinc una edat.
O sigui, ha participat d'alguna rave.
I
Sirat li va agradar.
Pintem canes. Home, jo no he participat d'una rave al Marroc, una cosa tan salvatge, no, era una cosa més local. Però sí, home, sí. Sirat és una gran pel·lícula.
La va entendre, perquè jo és d'aquelles pel·lícules que vaig veure fa temps i encara hi torno.
Jo crec que és una meravella musical, la fotografia és meravellosa, és una pel·lícula que et golpeja molt fort. Vull felicitar Oliver Lache, Sergi López, tota la gent que ho va fer possible, però també tenim Los Domingos, també tenim Romeria de Carla Simón. És que és un any espectacular en termes de pel·lícules de cinema. Sorda, no sé si ho veus, Sorda. Meravella de pel·lícula.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3 cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Al cinema s'estrena La nòvia.
What happened?
You had an accident.
La nova pel·lícula de Maggie Gyllenhaal està protagonitzada per la nominada a l'Oscar Jessie Buckley i per Christian Bale. Ens situa al Chicago dels anys 30, on Frankenstein i el doctor Euphronius creen la nòvia, que dona lloc a una relació romàntica inesperada i un canvi social a la ciutat.
My name is Sherlock Holmes. I've always been more of a thinker than a fighter.
The two aren't mutually exclusive.
There's an art to fighting.
There's an art to war.
I Amazon Prime, una nova sèrie de misteri, El joven Sherlock.
La sèrie, amb segell de Guy Ritchie, adapta les novel·les de Conan Doyle, presentant-nos un jove Sherlock Holmes que, tot just començar la universitat, coneix qui serà el seu arxienemic, James Moriarty. A partir d'allà es veurà arrossegat per una investigació d'assassinat que es convertirà en el primer cas que resoldrà el jove Sherlock.
I al Teatre La Biblioteca de Catalunya, en la mesura de l'impossible.
És el debut a la direcció de Cristina Genevat. El text de Tiago Rodríguez dona veu a treballadors i treballadores humanitaris de la Creu Roja i de Metges Sense Fronteres. Avui hi ha funció a 6:15 de la tarda i a 9:15 del vespre.
Bon dia, Sònia Delofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, fem tres propostes avui per Barcelona. La primera, l'exposició Matter Matters, dissenyem el món al Design Hub.
La nova exposició permanent del The Hub intenta respondre a la pregunta com dissenyarem, ara que cada vegada hi ha més escassetat de primeres matèries. Doncs ho fa amb un recorregut del passat, el present i el futur de la matèria, des de l'activisme colonial al moment de crisi actual climàtica. La mostra aglutina més de 700 peces de creadors nacionals i internacionals. Hi trobem molts contrastos, cap peça s'exposa en solitari. Les rajoles renaixentistes contrasten amb les bateries de mòbil, o el plàstic que produïm en massa amb els lluentons reciclats, demostrant que, canviant els materials, no cal renunciar a res. Una visió optimista que té fe en la restauració del planeta. Es pot visitar cada dia de la setmana, de les 10 del matí a les 7 del vespre, i el preu de l'entrada general és de 6 euros.
I podem dinar o sopar al restaurant Barra Oso.
Situat al carrer Montaner, número 248, per sobre de la Diagonal, al costat de l'Udegas, i a 5 minuts caminant de la plaça Francesc Macià, un restaurant de cuina mediterrània reinventada, que ha obert fa només 3 mesos el cuiner Òscar Álvarez. Hi trobem plats aparentment senzills, però que elaboren de manera complexa i davant del comensal. Plats bons, de preu assequible, diversitat de vins naturals per acompanyar-los i un ambient distès. Hi podem tastar l'escudella amb carn de pollastre i fulla de col xinesa, el sàndwich japonès de cap i pota, la perdiu en escabeig, les mans de porc o el rap arrebossat, de postres, profiteroles caramelitzades, pastís de xocolata i nata, llimona farcida de crema o caneló amb gelat d'ametlla blanca. El preu mitjà per persona és d'uns 35-48 euros. Obert de dilluns a dissabte al migdia, de la 1 a les 4 de la tarda i al vespre de 7 a 11.
Música.
Que me quiten lo que tengo, que me arranquen la visión, que me tiren sus cuchillos, que me priven de mi voz.
Perquè si som per Barcelona, podem acabar el dia al concert de Maria Arnal.
A les 8 del vespre a la sala Paral·lel 62. Maria Arnal és una de les veus més reconegudes i innovadores de la música contemporània. Combina la seva feina de compositora fusionant pop, electrònica i música tradicional amb projectes de recerca de sons, tecnologia i art. Actualment explora la possibilitat de generar models de veu sintètica a través d'intel·ligència artificial i fa 15 dies que va publicar el seu primer disc en solitari, titulat Ama. Segons ella, la seva obra més plena, que redefineix el seu estil creatiu i que ha treballat durant 3 anys amb 13 cançons produïdes per Alice, un àlbum que planteja reflexions sobre la tecnologia, la identitat i la capacitat humana d'estimar en els temps de l'hiperconnectivitat. Una experiència sonora immersiva que s'ha d'escoltar activament i que desafia etiquetes i amplia els límits del pop experimental. Avui el presentarà davant del públic barceloní. Si voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar a la web de Dice per 29 euros.
Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Que me quiten, de Maria Arnal, que avui presenta disc a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Ara tornem al suplement.
Parlament, amb Roger Escapa.